get the door. Yeah. You know what it is, my lord.
Molt bon dia, avui és divendres 16 de juny i obrim l'espai de Tertúlia de Cultura de Ràdio Sant Cugat, un programa que pots trobar cada divendres a partir d'un quart de 10 del matí al 91.5 freqüència modulada i també quan vulguis a través de la ràdio a la carta del podcast a www.cugat.cat. Avui hem començat amb música local molt especial i que ens toca de prop. Ells són de Rises. I ja deu saber hores d'ara per què posem de Rises. I és que el dia 30 de juny Cugat Mèdia finalitza la celebració del 40è aniversari de Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia amb una festassa musical, amb molta música local. Serà a partir de les 10 de la nit a la plaça Barcelona el 30 de juny amb Sybarites, amb Night Fever Cugat Mèdia, que és una formació creada per l'ocasió amb el retorn als escenaris de The Rises, Freak Out, i amb col·laboracions molt interessants i molt importants de la música local com Pulmon, Beatbox, Isa, Alba Cayuela, Gospel Beat, Admire, Marina Babyface, Joan Pau Chaves. Una nit molt especial que culminarà amb les cançons que tu vols posar i que vols ballar, i que te les posarà l'Ivan Medina. Ja saps que pots fer les teves peticions a través del WhatsApp, el 683 27 36 59, i també la mateixa nit. Per cert, que si ens envies una nota de veu, presenta't, demana la cançó, explica'ns el per què i si vols fer una dedicatòria. Entre totes les persones que hi participeu, es regalarà una entrada doble amb una nit d'hotel per a dues persones a PortAventura World i un descompte de 150 euros per a viatges al Corte Inglés. 30 de juny, 10 de la nit, plaça Barcelona, la festassa de Cugat Mèdia. I després de fer aquesta falca publicitària, que fins que arriba el 30, doncs a Cugat Mèdia estarem recordant-te tot el que t'espera aquella nit de festassa, ara sí, obrim la tertúlia. I és que fa unes setmanes, just abans del 23 d'abril, vam fer una tertúlia amb llibreters de la ciutat per parlar, evidentment, de Sant Jordi. I recordo que una de les coses que van dir va ser que existeixen ells més enllà de Sant Jordi, que tenen moltes coses a dir i que es pot llegir en qualsevol moment de l'any. Llavors vam pensar que fer una xerrada amb tots i totes de tant en tant ens sentaria a tothom molt bé. I aquí estem. Molt bon dia, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, avinguda Cerdanyola 14.
Molt bé.
Molt bon dia. David Oliva, llibreter de la Salvatge Llibres del carrer Villar número 10.
Hola, bon dia.
Hola. Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres del carrer Xerric 22. Hola.
Bon dia.
Xavier Alzina, responsable de llibreria de Bacu, Sant Cugat, carrer de la Torre 6. Hola.
Bon dia.
I Sergi Martí, llibreter de Paideia, del carrer de Santa Maria 12. Benvingut.
Bon dia.
Primera qüestió que us plantejo. Vam parlar del pre-Sant Jordi, de tot el que havíeu, la feinada que estàveu fent i tot el que havíeu de preparar, i el post-Sant Jordi. Què tal? Com ha anat?
Bueno.
Comença tu, Pablo.
No, podríem contestar allò que quan et diuen què, com estàs?
Molt bé.
I dius, bé o t'ho explico?
Explica-m'ho.
Doncs això. A veure, ha sigut doncs sortir de la travessia del desert per tornar a la travessia del desert una mica, no? És a dir, Sant Jordi ha sigut la floreta de primavera que ha aparegut, que ens ha fet allò revifar una miqueta i de la qual ja ni ens en recordem. Evidentment és molta feina, tant abans com després de Sant Jordi, però no és suficient amb Sant Jordi perquè les llibreries del poble sobrevisquem. I de vegades se'ns oblida això, no? Vull dir, sembla que, no, amb Sant Jordi Nadal ja fas. No, amb Sant Jordi Nadal no faig. Jo tinc la mania de que m'agrada menjar fins i tot quan no és ni Sant Jordi ni Nadal. Vull dir, la resta de companys i companyes, no ho sé, igual ells són ascetes d'aquests que mengen un cop l'any i ja està, però no és el meu cas.
No és el vostre cas, no? Sergi, estrena't, va.
Bueno, en el nostre cas és una mica el mateix que diu el Pablo. Realment sobrevivim una mica amb el que fem al Nadal i al Sant Jordi, i ara mateix és una època sempre d'impàs, esperant que arribi una mica el juliol, a veure si es revifa, esperant que algú compri aquests llibres per anar de vacances, i una mica també al setembre amb la rentré, però costa molt portar un negoci cap endavant quan vivim només de dues èpoques a l'any. Tot el demés és el que deia el Pablo i que segurament els meus companys diran el mateix.
Jo penso que a més cada cop...
Aprova't una miqueta el
micròfon. Cada cop anem més extrems, no? I la gent és molt maco perquè confia en el Sant Jordi, i és una diada que cada cop tant els nouvinguts com la gent d'aquí, ja ho vaig dir l'últim cop, celebren molt i els encanta, però clar, l'hàbit lector no hi és. Llavors, si per Sant Jordi es compren tres llibres, és que clar, els hi duraran tot l'any. Per tant, estaran... Tota aquesta gent no tornaran a una llibreria fins Nadal, els nens, i les famílies fins Sant Jordi. O sigui, fins que no canviem l'hàbit lector de la gent, és absurd, perquè l'únic que farem és sí, vendre més un dia, però és que deixarem de vendre la resta. Llavors, jo crec que aquest any sí, ha anat millor el Sant Jordi, però la caiguda ha sigut molt més bèstia.
Sí, totalment d'acord amb el que ha dit la Mont. És veritat que el Sant Jordi va anar molt bé, jo crec que en general va anar molt bé, però és veritat que després, a nivell de vendes, a nivell de clients que entren a la botiga, és veritat que la venda de llibres ha baixat. Vull dir, és... també és cert que el context de la inflació, etc., altres ítems que no són potser directament nostres o culpa, diguem-ne, de les botigues, també ha influït, però és veritat el que diu, o sigui, tu tens per Sant Jordi tens el boom, després tens el de Nadal, diguem-ne, però la resta de l'any sobrevius amb les lectures d'escola, pràcticament, es pot dir, i poca cosa més, vull dir. I jo crec que cada, per l'experiència que tinc, cada cop s'ha com agreujat aquesta situació, no sé si coincideixen, però sí que és veritat que abans potser encara durant l'any encara es podien vendre llibres, però actualment va molt al puntazo del Sant Jordi, al puntazo de Nadal.
I a la contra. A la contra de l'avantguàrdia, quan recomano sí, un llibre. Exacte. Llavors, de cop, sí. Quan a la contra de l'avantguàrdia, sí. O el Basté, o el Margiró, o el Basté, o algun d'aquests, sí. Diu, ai, aquest llibre m'ha agradat molt, llavors, sí. Aquell llibre aquell específicament,
en
veus...
Aquell dia, perquè la aquell dia. No,
Sí, en vens, si tenies 3 o 4, els vens. El dia següent ja ningú se'n recorda.
Sí, també passa si fan alguna sèrie d'algun llibre, per exemple, o alguna pel·lícula, cada cop i volta, no saps per què, el llibre que ja es ven i de vostès, hòstia, que han tret una pel·lícula, o la trauran o la faran.
No, fa gràcia, perquè és el mateix sí. El programa del Grasset, si sí. El segueixes una mica, sí, però és el que diem, el vens sí, un dia, l'endemà ja està.
Ja està, sí.
Som de modes, llegim per modes cada vegada més.
Qui se'n recorda ja de la Juana Dolores?
Oh, jo molt, a mi
David.
Sí, és abans no era tan acusat això, realment no sabria dir des de quin any i potser s'hauria de fer un estudi a fons, però la travessia del desert entre els pics de venda, que és Nadal i Sant Jordi, és, cada cop és pitjor. Després, seguint el que deia en Xavi, jo continuo pensant que el problema és que no ens entra gent ja. És a dir... hi ha poca vocació de gent que vagi a comprar, es nota molt. Abans la gent mirava més, ara el que ens falten és que són clients directament. És a dir, és veritat que qui et fa comandes o qui ve habitualment compra, però hem reduït molt la ràtio de gent que va a les llibreries.
És que el problema és aquest, exacte. La gent no entra. Jo ho tinc claríssim. A la meva llibreria entres i te'n vas amb un llibre. Aquí en quan no estem parlant tampoc de preu. És un tema d'hàbit de consum que no hi és. En absolut. I llavors ens anem escandalitzant a mesura que van sortint notícies, però tampoc estem fent absolutament
res. Però no estic d'acord, el consum de llibres el tenen a través d'Amazon, a través de...
Pablo, jo crec que no.
Sí.
Jo crec que no hi ha hàbit lector, en absolut. No perquè estic... si no, no li durarien tant els llibres de Sant Jordi. O sigui, quants clients tu tens que s'han comprat 5 llibres per Sant Jordi i no se'ls llegiran?
És que compren el llibre de Sant Jordi, però el que llegeixen al llarg de l'any no ens el compren a nosaltres moltes vegades. Això és una cosa que hem de tenir molt present.
Segons l'informe de lectura i compra de llibres a Catalunya del 2022 de l'Institut Català de les Empreses Culturals, el 70,7% de la població llegeix llibres i amb una mitjana a l'any de 10,7 1,2 llibres.
És que aquests informes són l'il·lusió. O sigui, a mi m'agradaria que el 70% de la població llegeix llibre, llavors faig un informe que digui que el 70% de la població, perquè llavors el 30 que no llegeix o el 80 que no llegeix dirà, ah, jo vull pertany al 70% de la població. Però és que aquests insomnes, és que sempre són somnis. O sigui, és el que m'agradaria, no el que és.
Jo crec que si fas...
I el gremi, i tots mentim molt amb les dades que donem. Vull dir, és la il·lusió el que ens fa donar una dada. No una dada objectiva, no són reals.
Jo crec que si fas el pensament del 70% dels teus amics quan llegeixen més de 10 llibres a l'any, aquí ja et surt que algo fa.
Una estadística empírica.
Però en teoria els teus amics són semblants a tu, o sigui, algú deus llegir tu.
Que són més propers perquè segurament doncs, és una gent que té uns hàbits semblants als teus, però encara així costa trobar. Però clar, qui vol dir que no llegeix? Fa molta vergonya, no? Dir que no llegeixes ni 10 llibres a l'any. Sí, és la cert, realitat.
És cert, és cert.
Fa vergonya, però la gent no llegeix. Quin és el problema? Quin creieu que és el problema? Alguns dels problemes.
Com gairebé amb tot, l'educació. Sí. No, ho sento, és veritat.
És que és veritat, és veritat.
No ens enganyem. Sí, sí. Mira, hi ha una paraula que fa servir la Mont, que a mi em posa els pèls de punta cada vegada, i és el tema d'hàbit lector. Jo no suporto la idea d'hàbit lector. Els hàbits són per rentar-te les dents. Els hàbits són per parar i d'esperar a taula. La lectura ha de ser una qüestió de desig. És a dir, has de voler llegir, t'ha d'enamorar la lectura. I això és el que els mestres i les mestres,
no
i ja no parlo dels professors i professores, no saben transmetre, però no saben transmetre perquè
no
tampoc no ho tenen ells.
No el tenen.
No tenen aquesta passió per llegir. Llavors, si a tu no t'enamora llegir, com has de transmetre aquest amor? Es nota molt quan una persona està enamorada, perquè cada que et parla de la persona que s'estima, ostres, és que li canvia la veu, li canvia la mirada. Amb els llibres passa el mateix. Quan hi ha un docent o una docent que està realment apassionada per llegir, ostres, si ho notes quan els hi comenta un llibre a classe als nois, quan els hi fa fer, en canvi de fer-los fer la fitxa de biblioteca, agafa i s'inventa històries, i ara anem a fer una història com aquesta, però anem a canviar el personatge. Aquelles classes, de cop, durant aquell any, es dispara. Es dispara el consum d'actor.
I apareix un notem de seguida, sí.
Però es dispara. Ara, tal com desapareix aquell docent, fa uop i torna a baixar. I això ho he viscut, vull dir, ho he viscut molts anys. Llavors, clar, el problema és que, primer, tenim un sistema educatiu que està orientat encara com a finals del segle XIX, perquè sigui eminentment productiu i propedèutic, pensat per anar superant etapes i acabar a l'empresa o a... que sigui útil. Anem a treure la filosofia, anem a treure la història de l'art. No, no, ha de ser útil. Aquest nano ha de fer moltes matemàtiques. Ja,
ingeniers,
però...
no?
I la poesia?
Sí.
Això per una banda. Però a més d'això, resulta que hem venut aquesta imatge de que la productivitat és fer molta feina. No, la productivitat no és això. No. I un nano que es tira 8 hores al col·le i després li posen 2 hores més de deures, aquest nano com ha de llegir? Però com pot llegir aquest nano?
Sí, però a més és el que dius tu, ja no és un tema d'aquell nano, és que el professorat, i això ho hem vist tots, no llegeix. La importància que se li dona és zero. Se li dona molta importància a la comprensió lectora, perquè clar, si no comprens l'exercici de mates que t'estic donant...
I perquè hi ha una prova estandarditzada de comprensió lectora que els hi passen a 6è, a 4 d'ESO, i que surt. Ai, baixa la comprensió lectora perquè el PISA surt baixeta.
El PILS, de fet, no ha sortit gaire bé a Catalunya.
No,
ha baixat 14 punts respecte a la fa uns anys, o sigui que és una mica preocupant. És bastant preocupant.
És completament preocupant, el que passa que no els ha preocupat una merda fins ara, perquè era evident, ho sabíem tots. Van treure la sisena hora, van treure les biblioteques escolars, van treure les subvencions a biblioteques i a material escolar per llibre, van treure hores de lectura, ho van treure tot, era evident que passaria, i ho sabien. Vull dir que ara s'espanti, no ho facin públic, bueno, no sé quin moviment els porta a fer-ho públic ara.
Per tant, llegir, si no comprens els llibres, és com l'hàbit de llegir que deies a tu, o el costum, o el gust, o l'amor per la lectura és difícil si no comprens
el llibre. És el cercle viciós. Com em costa comprendre el que llegeixo, llegeixo menys. Com llegeixo menys, cada vegada em costa més comprendre el que llegeixo, i així el que no se n'adona és que es pot convertir en un cercle virtuós. Si jo motivo a llegir, si jo faig que tinguin ganes de llegir, s'incrementa la seva capacitat de comprensió, amb la qual cosa cada vegada és més fàcil llegir, amb la qual cosa cada vegada llegeixo més, i cada vegada s'incrementa la meva comprensió i canvies la direcció del cercle. El que passa és que, clar, el dia que algú entengui que els programes, que el currículum l'han d'elaborar docents i no gent que ha estat a la universitat tota la seva vida i que té moltes teories, però no veu un nen des de fa 30 anys, igual aquell dia comencen a funcionar. Perquè t'asseguro que els mestres i les mestres coneixen molt bé els nens.
Ostres, tens molta confiança amb els docents, jo no en tinc...
Ell ho ha estat?
Jo ho he estat, 20 anys.
Ja, bueno, clar.
Vull dir, ho he viscut en primera persona. Sí que hi ha gent que passa de tot i gent que s'acomoda, però això amb totes les feines. Amb totes les feines estic segur que tots coneixem gent de la de, ui, no, a mi no m'atabalis, jo faig de 9 a 5 i me'n vaig a casa meva. I també coneixem gent que si s'ha de quedar fins a les 8 es queda fins a les 8.
Però i per què els hi costa tant canviar les lectures? Que és una altra... Sí.
Perquè no tenen formació. No, tenen formació. No, saben el que hi ha a les llibreries. I no tenen les hores per agafar i dir... Jo quan vaig començar a fer de mestre, jo tenia, a principi de curs, teníem 3 dies que els profes els tenien per visitar llibreries, per veure material escolar, que ens ho pagàvem dintre del nostre horari, era, avui us aneu a les llibreries i mireu què hi ha de novetats. I llavors era l'escola superinnovadora. Què ha acabat passant? Doncs que l'escola on jo vaig començar, que era molt innovadora, es va convertir en una escola que guanyava molts diners, deixem-ho així. Clar, una llàstima.
I una consulta als llibreters. Us han consultat en alguna ocasió?
Escoles.
Algun mestre puntual sí. Algun mestre sí, però l'escola com a institut, com a institució no.
Nosaltres a Patilla de Llibres enviem cada mes un correu a totes les escoles de Sant Cugat i del Vallès informant dels llibres que nosaltres recomanaríem, les novetats que han sortit, doncs el llibre que més ens agrada per cada edat, i fent una mica d'explicació de del que estem movent o dels grups de lectura i tot. Potser aquest mailing hi ha 1.000 escoles i ens contesten tots.
Bueno, hi ha tres professors que potser venen, s'interessen, però... No sé, les mateixes hores que l'aplicarien segurament a l'smartphone, podríem veure si les apliquen a... que jo crec que aquest també és un dels problemes.
Sí,
aquí, des de que va entrar el 2008, entre el 2008 i 2010 l'smartphone, bueno, hi ha una xarxa social que es diu TikTok perquè la gent es cansa de YouTube. Imagina't fins a quin punt estem. L'estimulació dels nens joves és un dels grans problemes de lectura. Un nen obre una pàgina i no és que no li agradi, com deia el Pablo, que no desitja. Jo crec que li pot agradar. El problema és que es cansa de llegir una pàgina.
Perquè no és una resposta immediata. No bueno, és el, això, pum, ho tinc, ja.
Per què venem més còmics? I quins còmics venem? Els que són gags? Jo m'hi fixo molt amb el de l'Adela. L'Adela es ven com a xurros perquè és un gag per pàgina. Sí. O sigui, llegeix un temps clic, ja està, no ets de recordar, no ets d'entrar en una trama, res. Sí. És estímul immediat.
Sí, de fet, tant les xarxes socials com els smartphones, com diu el Sergi, és veritat que no només pels nens o joves, sinó també els adults, tant professors com els pares, també, clar, si tampoc tenen ells l'hàbit o el costum o el desig de llegir, els fills, els alumnes, etc., és el que dèiem abans, tampoc el tindran. Jo crec que, vull dir, només cal veure, per exemple, jo no visc aquí, però quan vinc amb tren, o sigui, tothom està amb el mòbil, o sigui, poca gent, ja, jo i algú més, que estàs amb el llibre llegint, però el 90%, 95% de la gent està amb l'smartphone. I fa uns anys enrere això no era així. Vull dir, fa uns anys enrere tu veies més gent, no només nens adults, i la gent, clar, això fa que els nens, jo crec, tampoc és el que deia, ells volen ràpid, no? És com l'smartphone, ells volen el moment.
Sí, si no aguanten una pel·lícula, fem sèries de 40 minuts.
Exacte.
De totes maneres, hi ha una frase que és molt habitual sentir i que te la diuen molt la gent, i és el, és que ja no tinc temps per llegir, literal, i aquesta frase l'hem sentit molt, però llavors mires la mitjana de temps que passa la gent davant del mòbil i està al voltant entre les 5 i les 6 hores diàries.
És bestial.
Diàries. Dius, no tens temps? No. Com deia Penac, no? El tiempo para leer igual que el tiempo para amar siempre es tiempo robado. És a dir, la gent el que passa és que ha optat perquè en lloc d'estar llegint estic mirant el mòbil o em poso Netflix. Però no ens enganyem a nosaltres mateixos dient, no, jo sóc un gran lector, però no tinc temps per llegir.
És que és així, jo a casa ho he mamat, ma mare és professora, ma mare llegia uns 40 llibres, te quiero mama, llegia uns 40 llibres, 50 llibres a l'any, i ara llegirà uns 15. Ho dic perquè segurament no m'escolta aquí, però és veritat.
És veritat,
i és una professora, i ja no parlo dels seus companys d'escola, que, vamos... Jo crec que pràcticament un 5% llegirà. I és un tema...
Bueno, és el que dèiem abans, quants professors ens entren a comprar llibres per ells?
Té pocs.
O quants pares, no? Que entren a buscar llibres als nens,
sí,
i no entren
als pares, a mi també és una cosa que em fa...
Però jo no vull que entrin els pares a la llibreria, mira el que et dic. Si no entren amb el nen, millor que no entrin. perquè compren el llibre que amb ells els hauria agradat de petits, no el que vol el seu fill o la seva filla.
Bueno, això és el gran tema.
I llavors el problema és que li compren un llibre que després el nen diu...
A mi no.
Això no m'agrada.
Aquí obrim un altre
debat. I també els nens aprenen a parlar amb el llibreter o la llibretera, a deixar-se aconsellar, que és de les coses més màgiques del món, no? De deixar-se aconsellar per un llibreter. Estàvem parlant de l'escola, no sé, se m'acut, possiblement és una bogeria, que els nens vagin de visita escolar a les llibreries, o fins i tot vosaltres anar a les escoles.
Jo anar a una escola a perdre un matí perquè no em comprin un puto llibre, no ho faré mai, perquè la meva feina té un valor. I llavors aquestes propostes tan mones i tan fantàstiques i tan meravelloses són constants, però no em reporten diners, jo tinc un valor. Les meves hores tenen un valor, la meva feina té un valor, els meus consells tenen un valor. Llavors és que ens hem fet tips de fer aquestes coses.
S'ha d'explicar, jo crec que has d'explicar per què no ens compren llibres i a qui li compren els llibres.
No, evidentment. Jo crec que s'estan comprant directament a les editorials, que és una cosa que és completament il·legal, però com les editorials es venen llibres de text, que això sí que és legal, a canvi els hi fan uns descomptes que nosaltres no podem competir ni de broma amb aquests descomptes.
I oferir.
I els ofereixen el llibre, el compte per la biblioteca o pel que sigui, amb el qual ens l'han deixat a comprar. Però és que inclús ens trobem amb el cinisme que ens venen a escoles i ens demanen superllistats de llibres d'emocions, llibres per deixar el xumel, llibres per no fer-se caca a sobre, llibres per estimar el papa, llibres per estirar la mama, i tu et passes mesos fent una llista fantàstica i meravellosa i automàticament els dones la llista i diuen, bueno, això ja ho farem a través de les distribuïdores o de les editorials. Jo em nego a fer més coses d'aquestes. I és cínic. I llavors jo envio un mail cada mes i els hi dono 1.000 idees de llibres, la meitat no el llegeixen, molts que el llegeixen el compren en un altre lloc, però ja el que em sembla un cinisme és tenir que anar a una escola a explicar-los quina és la meva feina. O que vingui una escola a la llibreria que m'encanten els nens i tothom ho sap que m'agrada molt, per això tinc una llibreria infantil, però que es passin tot un matí fent-me preguntes als nens encantadors perquè aquella escola no es comprometi a fer res per aquest poble. Llavors sí que estem en un moment que volem alçar la veu perquè és molt dur el que ens està passant i ningú n'és conscient. L'Ajuntament ens ha tret les biblioteques municipals, no es fa cap política social per tenir quatre hàbits, ens passem el dia penjant cartells i no visc al comerç local, però no es pot aparcar en tot el poble, els parquings són caríssims, el carril bicicleta no l'agafa ni Déu i si l'agafa algú evidentment no pot anar a comprar un llibre, se'l comprarà a la Casa del Libro perquè està al centre comercial. La situació és molt apretada. I és que no ens podem omplir la boca. Jo ja no em vull omplir la boca d'iniciatives molt xiprifàutiques perquè no em reporten res. I com diu el Pablo, jo és que menjo cada dia i m'agrada molt menjar. I tinc una filla que també m'agrada comprar-li un llibre.
Estàs parlant de mesures molt locals, molt de Sant Cugat, però és una situació que viuen totes les llibreries o de forma generalitzada?
A nivell local és molt exagerat, perquè Barcelona, per exemple, ha apostat per una política i hi ha moltes ajudes. A Sabadell hi ha ajudes.
O sigui, de quin tipus? Alguns exemples?
Bueno, és molt fàcil. Si sentem amb el tema de les licitacions, que per això ens entén les biblioteques del poble, és veritat, ara la llei obliga a licitar, però hi ha altres maneres d'ajudar el comerç local i d'ajudar les escoles. Sabadell es fa una política de que es compren llibres des de l'Ajuntament per les biblioteques escolars perquè els nens tinguin llibres a l'escola. Hi ha moltes solucions que aquí en aquest poble s'han negat. Nosaltres no volem viure d'ajudes. Nosaltres el que volem és que les escoles arribin als llibres, que la gent sàpiga que hi ha llibres, que la gent entri a la llibreria. Però és que ens ho estan posant molt difícil. I llavors és bastant al·lucinant veure que hi ha ajuntaments, o sigui que estem parlant d'una cosa local, la Generalitat ha de fer canvis, sí, bueno, estem tan preocupats amb el procés i a mirar-nos al melic que no fotem res, i fot 10 anys que no fotem res. Però és que llavors, si ho dius, bueno, doncs llavors a nivell local anem a fer alguna cosa. Aquí Sant Cugat no s'ha fet res, al contrari, ens han tirat pedres i ens han putejat molt. A partir d'aquí no parlo més.
Us heu quedat callats tots.
No, però aviam, la Mont té les seves opinions, jo coincideixo amb algunes, amb altres no, però evidentment cadascun de nosaltres té visions diferents, però si coincidim amb una cosa o es fa alguna cosa, ja no només amb les llibreries, parlo del comerç local, del petit comerç, el comerç de barri de Sant Cugat, o es fa alguna cosa, o, ei, Sant Cugat, et queden 5 anys de petit comerç, eh?
5 anys, prou.
5 anys. Jo ara fa 3 anys deia en una entrevista que em van fer, la meva filla no tindrà una llibreria perquè d'aquí 15 anys haurem desaparegut. I igual vaig ser massa optimista i tot, eh?
Ho va ser, Pablo.
Igual vaig ser massa optimista i tot. Perquè si pertanys, i aquí no és cap atac, Xavi, però si pertanys a una cadena, quan és cadena, no quan és franquícia, quan és cadena, si en una de les localitats la cosa falla però les altres t'estan anant bé, la cadena et pot compensar, Però si un de nosaltres deixa de pagar el lloguer 2 mesos, al carrer, si 2 mesos allò, o si li dius a un proveïdor aquest mes no et puc pagar, el ja, primer que et dirà serà, pues jo no et segueixo servint. Quan m'ho paguis, et tornaré a servir. Però de moment tu ja t'estàs quedant sense aquests llibres que no pots posar, que no tens la novetat, que el client et ve i no tens... Ostres, entres en una roda que el que et porta és cap avall. Perquè aquell mes no has pogut pagar. Per què? Pues, perquè has hagut de pagar el millor de Sant Jordi.
Sí.
Sant Jordi, ojo, venem molt, però paguem moltíssim, per Sant Jordi. Moltíssim. Que la gent es pensa que... Clar, tu veus xifres de facturació i dius, però si viviu de conya, dius, no, si que és tota la facturació... La gent també ha d'entendre el petit comerç. Una cosa és el que factura i una altra cosa és el guany.
El marge.
Els marges són molt petits.
És
amb el petit.
I és fix. És fix i no pots especular en res.
Correcte. I a més, amb aquell marge pagues sous, pagues lloguer, pagues llum, pagues aigua, pagues gas, pagues impost, pagues impostos...
Ocupació pública.
Ocupació pública, clar, que ens encantava.
Llavors, jo potser tinc un tarannà més quixotesc que no pas Lamont, i sóc més de tirar-me contra molins de vent i seguir lluitant, no? Però, ostres, comencem a necessitar ajuda.
No, Pablo, jo no me l'interpretis. O sigui,
no.
Jo justament, jo crec que vull apropa't seguir lluitant.
Apropa't el micròfon.
O sigui, el meu somni és seguir la llibreria, no sé el que he dit a la meva filla perquè és el pitjor que li podia passar, però és que jo disfruto, a mi el que em sap greu de patir de llibres és que a mi m'agrada molt la meva feina i a mi m'ha donat de cop una estabilitat a nivell de trobar el lloc on vull estar brutal, però és que no vull perdre, i quan veig a més aquests cinismes de farem, us ajudarem, les escoles, oh, que els nens no llegeixen, oi, què podem fer entre tots, va, nois i noies, som-hi tots, i que no hi ha res, que no hi ha cap resultat, em desespero i penso que potser el que hem estat fent ara hem estat amb el llibre i la mà. I ja no ho tinc ganes d'estar amb el llibre i la mà. Les coses tenen un nom i tenen uns culpables i és una suma de coses. I, bueno, comencem a dir-ho en veu alta i a dir, escolta, estan passant coses i no s'està fent el correcte. I ens posem les mans al cap perquè, bueno, perquè els nens no tenen comprensió lectora, perquè les famílies no tenen temps, perquè, ostres, parlem de la conciliació, parlem dels diners, parlem dels sous, parlem del que arriben a fer els pares per poder mantenir aquests crios, l'estona... Sí. Treuen la notícia que no hi ha comprensió lectora i automàticament surt una mestra tites dient... Perdoneu per mestra tites, és una expressió que utilitzem en la meva família, no és que les odi, ni molt menys, al contrari. Però és una mestra dient, no, clar, és que els pares ja no passen temps amb els nens, no, clar, és que els pares no els expliquen llibres, ostres, i per què els pares no poden passar temps amb els nens? Quantes feines ha de tenir una família per sobreviure? Quantes hores ha de treballar aquella mare i després treure la merda del seu pare i del seu fill i netejar la casa? O sigui, és que el problema està saltant, i està saltant a tots nivells, està saltant a nivell ecològic, està saltant a nivell social, o sigui, tenim una patata calenta tan enorme que evidentment que afecta les llibreries, però que afecta a nivell planetari, i és això el que m'indu la sensació, que anem posant com pedacets, anem tots amb la boca petita, no, no, jo això, no, i em vaig cuidant del meu terrenyet, i jo tinc els meus 4 clients fixes, tinc les meves 4 coses, home, no, diguem-ho clar, no és tan fàcil.
No ho és.
David, que estàs molt callat.
El David és més radical que jo.
És que és ben bé així. Sí, el que procuro és no dir-ho.
Amb un micròfon davant, no?
Exacte. Des del punt de vista del comerç local, jo sóc de Cerdanyola i és pràcticament inexistent.
A Cerdanyola?
Sí. O sigui, el que passarà aquí, com diuen ells, allà va passar fa uns 10 anys. Pràcticament la majoria de locals són buits... O és un tipus de comerç que no té a veure amb el comerç tradicional. Es veu molt amb els horaris, també. Els dissabtes, que abans eren els millors dies, sí, això potser fa 10-15 anys, a dia d'avui el dissabte és pràcticament ja ni per obrir, sobretot a partir del migdia. Després... no només, clar, és que és un tema tan global que és molt difícil de parlar-ne. Evidentment, jo no tinc la sensació, com que això puc parlar lliurement perquè no sóc d'aquí, no tinc la sensació que ningú tingui cap interès a nivell polític de fer absolutament res. A nosaltres no se'ns acosten ni ens diuen res, si han de venir a...
El mes passat sí que van passar molta gent,
Sí.
El mes passat van passar molts polítics, vull dir, jo vaig veure molts, i em passaven, i ens saludaven, i què tal, Pablo, i com va tot? Sí. Està bé.
Clar, si el conseller de Cultura, si al final és veritat que no sé, però ho acabo de llegir, de la Comunitat Valenciana és un torero de Vox,
sí. Ja està tot dit, ja està tot dit.
És que no hi ha massa més a explicar, no? Respecto als que voten Vox, perquè els seus motius tindran,
o no.
I... un torero no vol dir que no sigui una persona llegida, però és evident que tirarà per un lloc que no és el que seria una cultura humanística. D'altra banda, clar, hi ha un problema amb la comprensió lectora, és clar, és un altre tema global. Si no llegeixes, quina comprensió vols tenir?
Clar.
Jo no sóc especialista en literatura infantil, però com que fa anys que m'hi dedico, el que sí que he vist és que passen, vull dir, nosaltres que hem fet TGV, Bupicou, la majoria, potser excepte el Sergi.
El Sergi no, eh?
Sergi és de l'ESO.
Clar, jo sóc de l'ESO.
Jo llibres amb dibuixets n'he vist molt pocs. A dia d'avui els llibres que llegeixen és pràcticament tot dibuix i quatre línies, perquè és veritat, volen immediatesa. Aleshores, què vols comprendre amb quatre línies? És impossible, no sé, que sigui molt intel·ligent. Clar, al final es tracta de que la gent pensi el mínim possible, perquè aleshores, evidentment, el que fa és que... Bueno, això,
però què pretens? Que hi hagi pensament crític? No, tu que ets comunista o alguna cosa així, no? Vull dir, és que, no, home, no pot ser, pensament crític no.
Per mi la gràcia del bon llibre és el que et fa llegir altres llibres, independentment del que llegeixis, un bestseller, un llibre d'història o el que vulguis. És a dir, s'ha de llegir de tot. El problema és que el dia d'avui no es llegeix. Si no es llegeix, no tens pensament crític. Si no llegeixes, no vols llegir un altre llibre. No només per una qüestió d'hàbit, que aquí també hi estic d'acord, sinó per una qüestió de que no se t'obre el coneixement. És a dir, t'és absolutament igual. Preferiràs seure a veure el següent capítol de la sèrie d'on sigui, que no pas... Doncs, si has llegit un llibre sobre la història de Catalunya de cert període, doncs ampliar-ho amb un altre llibre. És a dir, al final és un tema de curiositat.
Totalment, el coneixement et porta a voler més coneixement.
Exacte, per tant, és que és lògic. Al final el que es tracta és d'anar-nos fent tots una mica més idiotes, perquè si no penses, qui se'n surt és el gran capital, són els polítics,
correcte,
tot això.
Sí, una mica seguint el que diu el David, és veritat, jo per exemple jo tampoc visc aquí, jo visc a Terrassa. És veritat, jo, des que visc allà, al principi, referent al comerç local, al principi estava com molt abandonat. És veritat que hi ha hagut com una revifalla, suposo que l'Ajuntament, doncs, inverteix més, dona, no sé si més subvencions, o ho desconec, eh? Hi ha hagut una revifalla, exceptuant amb llibreries. És veritat que en llibreries no han aparegut gaires llibreries. Llavors, clar, la visió que els que viviu aquí... Jo que tinc, igual que el David, tinc una visió una mica més des de fora, no? És veritat que aquí tampoc es dona res a les llibreries. Ja per mi, suposo vosaltres encara pitjor, en el vostre cas. Dic, clar, si no hi ha un interès des de també les administracions d'intentar ajudar, intentar promoure el comerç local, intentar també promoure les llibreries, clar, és el que dieu. O sigui que llavors, si no hi ha llibreries, tampoc es compren llibres, tampoc es va a les biblioteques, tampoc es llegeix, i si no es llegeix no hi ha comprensió lectora i no hi ha, com deia David, no hi ha esperit crític. Llavors, és tot una roda que llavors no ens ha de sorprendre que l'informe aquest doncs, sigui tan baix al nivell de comprensió
14
lectora.
14 punts, eh?
Déu sí, dir, clar, dic...
Sí, però és que, aviam, durant els darrers anys hem parlat de les fake news. Sí. Ara ja estem parlant dels deepfakes, amb tot el tema d'intel·ligència artificial. Sí. Si no hi ha comprensió lectora i capacitat crítica, és que ens recularan, però de l'alçada d'un campanar,
És el que està passant.
Clar, però és que és això, és que no hi ha capacitat de contrastar la informació.
Perquè no interessa.
Clar.
El Pablo, tens una política que porta pràcticament 10 anys dient una cosa i fent una altra.
Sí, sí, sí. No, no.
I els resultats que estan sortint a les últimes eleccions... Parlen exactament d'això, que hi ha una persona que ha dit que faria certes coses i després hi ha vots de càstig i la gent es posa les mans al cap i fem les eleccions els dos dies. És que després puja a Vox i ens tirem tots les mans al cap.
I ningú es pregunta el
que. I ningú es pregunta. Ja, però és que des de diferents postures tothom ens hem de preguntar fins a quin punt
ens
som responsables tots.
Us volia preguntar, perquè ho heu anat mencionant, que els llibres ara doncs, tenen més imatge, són diferents. Heu notat vosaltres que el consum de literatura a tots les edats ha canviat fa 10 anys enrere, ara? Sergi, tu 10 anys possiblement, no sé si eres tan conscient a la llibreria.
Sí, 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 ha canviat moltíssim. Abans un bestseller era Juan Mercè, Antonio Gala... Sí. Javier Marías, ara un bestseller és Elisabet Benavent. Amb tot el respecte a Elisabet Benavent, que fa un tipus de literatura que al final és el mateix que és traspassar un llibre al que veus al mòbil, sujeto, verbo, predicado, d'una forma molt fàcil per entretenir. I el que deia el David, tots els llibres tenen cabuda. Al final, tot té una forma de ser, però evidentment el nivell ha baixat molt. Els bestsellers policiacs, per exemple, no és el mateix un Henning Mankell que un Javier Castillo. Tot el respecte un altre cop al Javier Castillo, però és que és una persona que és youtuber i per això li fan un llibre.
Home, i que ha fet un llibre que és perquè facin la pel·lícula de Netflix.
Clar, és que està tot lligadet.
És que, de fet, això es pot fer amb xifres. Un Landero d'aquests que ets de fa 20-30 anys podia estar al voltant de 30-40 mil exemplars i estava molt bé. A dia d'avui un Landero et pot sortir a les llistes, no et diria el primer, però segurament entre els 10 més venuts a ficció en castellà, i no deu passar dels 10-15. Això és que ja està tot dit. Vull dir, en canvi, el primer més venut, sí, pot ser un youtuber, un tiktoker. De fet, jo estic tip de fer novetats, i ho he dit moltes vegades, en les quals ho treuen tot de coses que no sé ni què són, com el Wattpad.
Què és això?
És una plataforma.
Una plataforma.
Jo no en tinc ni idea. Els joves escriptors escriuen, i llavors arrel d'això va sorgir com l'editorial i han anat publicant en paper el que es quedi.
Bueno, va sorgir l'editorial. Hi ha un gran grup editorial que va agafar i va dir...
Que està molt ràpid i molt llest.
Ara resulta que la poesia... O sigui, hi ha la idea de que la poesia ara es ven. No, el que es fa ara no és poesia. Hi ha gent que plasma els seus pensaments en 20 anys, com hem fet tots. El que passa és que nosaltres no anàvem a un editor a Espasa, per exemple, que té aquest corrent, i li dèiem, edita'm el que penso per les nits, quan no tinc res millor fer que pensar.
I això es ven, eh?
Sí. Bueno, clar, però perquè són tres línies, és una influència.
Va molt bé per l'Instagram.
Va molt bé per l'Instagram.
Són frases d'Instagram.
És aquell llenguatge.
El pati de llibres a nivell infantil també has vist aquesta evolució? El que editen el que publiquen les editorials està també...
Jo és que,
ha canviat?
De llibretera treballo per editorials i treballo concretament per una que fa sobretot àlbum il·lustrat i tot. Sí, sí que ha canviat també, però ja ha canviat l'estètica, ha canviat els ímpetus, han canviat moltes coses. El que passa que potser és que nosaltres som molt crítics, per exemple, el tema youtubers. A pati de llibres no en tenim, en tenim només per... I en tiro perles, però tenim només per Nadal o per Sant Jordi i molt comptats. Jo crec que també, i això ja ho vaig dir un cop, com més t'especialitzes o com més critiquets, també tens més públic, perquè veuen que la raó de ser teva és perquè realment el que vens i creus i apostes per això. Llavors, dintre d'adaptar-nos amb certes modes, penso que el que ens defineix és que, bueno, que tenim el que nosaltres, des del nostre punt de vista, que evidentment no és és un mes, creiem que val la pena, i llavors no hem canviat molt la manera.
Us puc portar la contrària?
Bueno, tu porta el que et dona la gana, i és més, o sigui, és que
mira,
justament...
Jo és que us explico una anècdota que és el que a mi em va fer pensar de dir, doncs si em demanen youtubers, portaré youtubers.
Bueno, però fantàstic que tu els tinguis.
Però jo recordo una tutoria amb un pare d'un alumne que em va venir i em va dir, és que el meu fill no llegeix. I a mi se'm van posar els ulls així. Un tio amb una ortografia excel·lent, a sisè de primària, una ortografia excel·lent, en català i en castellà, amb unes estructures sintàctiques, unes composicions textuals, tot, és que jo dic, doncs aquest tio ha de ser, o sigui, aquest és el proper Lope de Vega, o sigui, perquè no llegeix res, segons el pare, i el tio redacta, que em deixa amb la boca oberta, i jo, però anem a veure, no, que no hi ha això, que no hi ha manera, per molt com em preny, no hi ha manera que agafi un llibre, no sé què. Ara, això sí, cada dia, a l'esport, al Mundo Deportivo, al Marca i l'As, dic que no hi ha lleix. Si a mi, els nanos, compren youtubers i els llegeixen, ja llegiran altres coses.
Bueno,
endavant
opinions,
les atxes,
no.
Tu.
Jo veig així, ja. En tinc dos, i els dos que tinc, molts pares diuen, ostres, que això és horrorós, sí, és horrorós, no? Bueno, és un escriptor.
Sí, però...
O sigui, ha de portar a llegir, vale. Però fins a un punt, jo també penso que la nostra feina és això, és ensenyar que hi ha alternatives. Bueno, la meva filla va aprendre a llegir amb les revistes de motor, que jo
crec
que, clar, vull dir, me la xusta, però era la manera d'enganxar-la a llegir, llavors es llegia
amb les revistes de motor.
Cotxes, sí, de cotxes i de motors, i... No sé, i estava obsessionada, i ara llegeix de tot. Clar. I va llegir molt Wattpad, i és més, va haver una època que la meva filla s'anava a comprar els llibres a la paideia perquè deia que els bons els venien a la paideia. Perquè, bueno, molts de lo que ella li agradava jo no ho tenia. I a través d'ella també n'he tingut molts. Perquè hi ha molts llibres d'aquests de Wattpad que jo pensava que eren tot per Sofia.
No.
Ella me'ls explicava i dius, ostres, hi ha llibres que estan bé. I ara he ampliat molt la part de jove adult i hi ha moltes coses. Però, bueno, també penso que l'espai que tenim és reduït, que jo el temps que tinc de llegir és reduït i a mi m'agrada mirar tot el que entra, bueno, és l'opció que hem fet nosaltres.
Sí, que és veritat que en el cas del Wattpad, això que dieu, és veritat que des de quan va començar amb ara, és veritat que ha millorat molt. És a dir, al principi, a més, hi havia doncs, moltes errades, molt, es veia que era molt de...
L'edició no es podia ni agafar.
Exactament. I vull dir, home, encara n'hi ha, però és veritat que ara ja és una... Home, no diré una literatura bona, però com a mínim és més assequible.
Bueno, però per iniciar-se
a la lectura, per joves, està molt bé. Perquè a més és una cosa que els enganxa, perquè doncs, ho han vist, a més ho segueixen a l'Instagram i... Amb...
I s'ho parlen entre ells. Entre... És una lectura, que és el que deies tu, sí. Que no es colleix el pare, que sí. Es colleix el nano. I a partir d'aquí la meva filla va llegir tot, sí. S'ho va ventilar, sí. Tot, i ara s'ha llegit, sí. Pues, mira, des de Cumbres per les coses, a la Maternal Força de Carca.
Bueno, pues, benvingut que llegeixin això.
Exacte,
no?
I això l'ha portat al que dius tu, David, agafar altres llibres i llegir altres realitats.
Ja aniran... Perquè és que, de la mateixa manera que dèiem que pujava la comprensió lectora i pujava la capacitat crítica, el que això et porta és a dir, se'm queda petit, sí. Necessito alguna cosa una mica més, sí. De xitxa, sí. Això se'm queda petit, i llavors és quan fan el salt.
Sí. Sí, sí, normalment quan comencen amb això, després és veritat que et venen i et compren ja coses més d'adults o més elaborades, perquè els hi ha agradat molt, els hi ha enganxat molt això.
Ui,
i
és el teu moment de dir, això pues, encara
t'agrada més.
Prova aquest.
Sí.
Per les llibreries és clau, i suposo que pel comerç local en general també, que agafem la gent jove, perquè és el que ens està fallant, sense dubte, i molt del tipus de client que tenim directament és que es mor. O sigui, ja... Sí, sí, és que és així de senzill, és a dir, aleshores, si no agafes un espectre d'edat més jove, arribarà un punt que realment no ens en quedaran.
Sergi.
Sí, nosaltres, que som una llibreria generalista, creiem que hem de tenir una mica el que deia el Pablo, pues una sèrie de llibres per després poder vendre els que nosaltres volem vendre.
Correcte.
I al final és la línia que tu trobes, no?, per apropar-te al client i a poc a poc anar imposant, no?, perquè al final som així, som com volem posar la nostra ideologia a tots els clients.
No és això tampoc.
No la ideologia, mica, però sí que...
No, però millor sí que jo em refereixo més als coneixements que tu has adquirit com a llibreter, amb els teus anys d'experiència,
els teus estudis
i tot, i dius, ostres...
Tu quan recomanes
algun més fantàstic i aquest és una
Tu quan recomanes no recomanes youtuber, això està clar.
Exacte. No, però... no, i és més, vull dir, molts cops és el que diem, vull dir, clar que ho has de tenir, ja en tenim molts, o sigui, veniu a Pati de Llibres perquè ho trobareu tot. Però també trobareu moltes coses que potser no hi cauríeu. Per exemple, es va posar molt de moda aquell del fil invisible, no? De la Miriam Tirado. Sí. Clar, quants llibres es titulaven El llibre invisible fa anys i estan molt ben fets i parlen del mateix, amb una estètica meravellosa, i que han passat totalment desapercebuts. Jo en tenia tres.
Sí.
O sigui, quan va sortir la Miriam Tirado, al fons de Pati de Llibres, teníem tres llibres amb aquest títol, tractant aquest tema, amb una il·lustració preciosíssima. Llavors, clar, doncs, evidentment, jo tinc el de la Miriam Tirado, però quan me'l venen a demanar, dic, ostres, sàpigues que aquest llibre l'han escrit ara, però aquest tema ja fa temps que existeix, però... i que hi ha altres llibres que ho han tractat des d'un altre lloc, potser que a mi m'agrada més, o te'l vull ensenyar.
Per això, també és una mica, doncs, entrant en aquest tema de la qualitat, i podem parlar dels llibres que es publiquen a Sant Jordi, i no que publiquen, que es publiquen, que van sota encàrrec. Quins són els llibres més venuts i qui són els llibres més venuts, no? Perquè si un presentador de les notícies diu que el llibre més venut de Sant Jordi serà el seu, evidentment que serà el llibre més venut.
Si
el senyor Grasset, que aquest any va tenir la decència de no dir que el llibre més venut seria el seu, pues, evidentment, jo tenia no sé quants llibres preparats perquè pensava que ho diria, però bueno, va tenir una mica de vergonya i no ho va dir. Però és així, qui són els, no sé, qui són els autors que han vingut? La Sotana? Són escriptors, la Sotana?
No.
L'Enric Calpena és escriptor o és periodista o és historiador? No. El Xavi Bosch és l'únic que es pot salvar una mica, però també el coneixen per la ràdio.
Sí.
I el mateix amb les nostres mares. I...
Home, i la jugada que va fer el grup 62, que això no tinc proves, però m'imagino, de dir a mig matí, que és l'època, sí. O sigui, és el moment en què ve tothom a comprar el que s'ha dit per la ràdio, de fer creure que el més venut era les nostres mares, quan tots sabíem que el més venut era el 32 de març dels Xavier, i pensàvem, però què passa ara, que es ven el que... Sembla molt bé que es vengui aquell, però sí, com que és l'hora que es ven el més venut de Sant Jordi, és que resulta brillant, que aquell era el més venut, aquest i el del Sala i Martín, que ni la pròpia editorial hi havia apostat especialment, perquè és un llibre gruixut que no és habitual, i van volar.
Sí, al final, quins són els més venuts, no? Perquè també, potser el que no tens hauria sigut el més venut, perquè el Boulder de l'Eva Baltasar, si haguessis tingut, no sé, 200, potser 200 que haguessis venut.
I tant.
És d'aquelles sorpreses que dèiem abans al pre-Sant Jordi, no? De que heu de fer una aposta, en realitat, una a cegues relativament, per comprar un volum de llibres o d'uns altres.
El Sant Jordi s'ha pervertit fins a tal punt que a mi ja m'ha fastiguejat del tot. És a dir, estàs fent dues llibreries.
Sí.
Fins fa uns anys, això sí que reconec que potser hi ha bastants, el que feies era treure estoc, era, o coses que t'agraden, o fons, o el que sigui. A dia d'avui fas dues llibreries. En el nostre cas, a més perquè les parades de Sant Cugat sí. estan molt bé, perquè altres poblacions no, però les d'aquí són realment grosses. Aleshores, anar doblant el que se suposa que es vendrà per Sant Jordi, al final és fer una feina que acaba no tenint ni cap ni peus, i a mi em sembla que s'hauria de començar a reformular i no fer la fórmula que s'està fent, que és la de Barcelona, bàsicament, que és treu absolutament tots sí. els bestsellers i posa't a vendre fins que se t'acaben.
I no ens oblidem d'una cosa, David, i això que deies, Sergi, del que diuen els medis i tal, les xifres de més venut es donen a banda d'evolució, eh?
Clar, no, és
que, abans de les devolucions.
El problema està sempre.
És a dir, les xifres que es donen dels més venuts...
Perquè t'ho repensis.
No.
Perquè no són reals. Fins clar. Que tu no tornes,
clar,
no poden clar, sentir.
Clar, les llibreries, quan comprem, tenim l'opció de tornar els llibres. Ja que no podem fer els descomptes per treure estoc, que es fan amb altre tipus de comerç, les llibreries tenen l'opció de, en la majoria dels casos, retornar els llibres no venuts.
Tenim el dipòsit, sí. Però és que això és evident, perquè clar, si Sant Jordi però, no s'aguantaria.
Correcte, però llavors és... A mi em fa molta gràcia perquè al cap de dos dies et donen les xifres de vendes i dius, però si,
no les saps.
Si ningú ha tornat llibres encara, què estàs dient que aquest és el més venut, si igual ara te'n tornen 25.000 exemplars?
Sí. Hi ha alguns que agafen el Nielsen, el JFK, aquestes coses, sí. Que va, és com un programa que va per les caixes de les grans superfícies, que no té res a veure amb tota la xarxa de llibreries que hi ha petites, i llavors fa una estimació que després tu dius, aquest és el que més està venent, si jo no he venut cap.
Sí, a vegades és una mica sorprenent quan et presenten els més venuts, que algun que dius, però sí que no l'he tingut o no el teníem, vull dir...
Ja hem passat el temps... Ja ho sabíem, que la cosa volaria. Jo m'he quedat amb moltíssimes preguntes, com gestioneu l'espai, com decidiu uns llibres uns altres, què llegiu vosaltres, com feu per preparar-vos, tota la feinada que teniu, a part de portar un negoci endavant, la gestió i tot això, sinó preparar-vos vosaltres, llegir-vos les novetats, com ho repartiu, tot això ho deixo pendent per la propera. Però abans de marxar m'agradaria que féssiu una recomanació d'aquells llibres que últimament, que hagueu llegit últimament i hagueu dit, és especial pel que sigui. Va, qui comença? Pablo?
Vinga, començo jo. Va, jo sóc el friki, o sigui que deixaré una recomanació friki. Aviam, lo primer, i amb In Memoriam, s'ha de llegir La carretera, de Cormac McCarthy. Mm. Vale? O sigui, si aquest estiu no teniu encara el llibre per aquest estiu, us compreu La carretera i un paquet de tranquimacín o diazepam o alguna cosa per després baixar l'angoixa, però La carretera s'ha de llegir. Però jo vull recomanar un assaig que es diu Play Like a Girl. Play Like a Girl és un assaig que acaba de sortir sobre la dona en el món dels videojocs, tant des de l'òptica de producció, de creació, de joc, de dones que juguen i tal, i penso que és un assaig que ens feia falta, de ser conscients de la incorporació de la dona al món del videojoc i com encara s'ha d'estar deixant molt de banda i invisibilitzant molt.
Doncs la recomanació del Pablo del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola número 14. David?
Jo vull recomanar un que va sortir de l'editorial Calcarrer, que és Espill, en versió català modern. La pròpia editora, que és l'Antònia Carrer, havia fet la versió amb el castellà, amb el català medieval. És un llibre interessantíssim en què, si ens despullem dels prejudicis actuals que té a través del feminisme del segle XXI, el segle XV és una època on comencen a sorgir veus femenines protofeministes, diguéssim, i després hi ha una resposta reaccionària de cara a fustigar totes aquestes autores. Aleshores, aquest és un dels casos. Per tant, com que aquí és el qui la diu més grossa, si no tens problemes d'incorrecció política i entens el context, és meravellós l'humor que fa servir. És un llibre que a dia d'avui es prohibiria, tenint en compte tot el que s'arriba a fer de censura. Per sort, com que passa desapercebut, no el tocaran, però realment aquí diu coses que que és impossible que algú verbalitzi i no li caigui un delicte d'odi o qualsevol història d'aquestes.
A mi m'ha generat molta curiositat.
Espill de Jaume Roig.
El David, llibreter de la Salvatge Llibres, al carrer Villà, número 10. Sergi.
Jo proposo la lectura d'un llibre que es diu Sobre Humanos. Ha sigut un llibre molt venut, un dels bestsellers d'Alemanya, i és la història d'una noia que durant el confinament el 2020, agobiada per la seva parella, que és un excèntric que té por del canvi climàtic, decideix anar a viure a una casa, a un poblet d'aquestes, una casa rural, intentar viure la vida rural. Què passa? Evidentment no és tot com sembla, i és com una persona de ciutat realment es troba dintre del món rural. A part d'això, el veí que té a la seva dreta és un veí nazi d'un partit que acaba de pujar. Llavors és un llibre que jo crec que fa replantejar-te moltes coses i de com estem avui dia. Jo crec que per això ha sigut tan important a Alemanya, i no deixeu de llegir-lo si podeu.
Aquesta és la recomanació del Sergi, de la llibreria Paideia del carrer de Santa Maria, número 12. Xavi?
Jo recomano un que es diu Bolla, que és d'un autor albano-kosovar, que es diu Pahti Pestatovci. Ell viu a Finlàndia actualment, val? Llavors la història que explica és entre la història d'amor entre un albanès-kosovar i un serbi. Clar, fa la dicotomia entre mitjans dels 90 i principis del 2000, entre la final de la guerra de Bòsnia i la guerra de Kosovo. La història d'amor entre els dos nois, un dels quals casat, en una societat on l'homosexualitat, pues, no, tant a la sèrbia com a l'albanesa, no és ben vista, com han d'afrontar la seva vida, com es separen. Llavors, està molt bé tant per la història d'ells dos com per també la història també de l'antiga Iugoslàvia i de tot el que va passar entre els 90 i principis del 2000, i és molt recomanable. A més, està molt ben escrit, i jo la veritat és que n'he quedat enamorat dels dos protagonistes, i més aquest mes de juny, que és el mes del Pride, però sí.
Doncs,
pues, una
Xavi,
lectura molt recomanada. Gràcies.
Xavi, de la llibreria Abacus de Sant Cugat, al carrer de la Torre número 6, i Lamont. Endavant.
Hola. Ara ja ho he dit, no? Mira, jo recomano una d'adults que m'he llegit. Era com una mica una aposta que vam fer per Sant Jordi, però jo vaig apostar per ell sense haver-me'l llegit, cosa que passa molt a Sant Jordi, i me l'he llegit després i he pensat, ostres, pues, que bé que
una recomanació, no?
Sí, l'he recomanat superbé. I és més, me l'he llegit perquè arrel de recomanar-lo molt els clients venien i deien, ostres, que és boníssim. Bueno, és un llibre escrit per un home que se li ha mort un fill i explica tota la malaltia del fill i com ha viscut, com està vivint aquest dol. El llibre es titula El príncep i la mort, i és del fill del Vázquez Montalbán, el Daniel... Com es diu ell? Vázquez Sallés, exacte. Jo. I, bueno, bàsicament és això, és la sensibilitat amb la que està escrita, que és preciós i que connecta molt amb les coses que potser sí que ens interessen a tots, no? Que és, pues, això, l'estimar, el vincular-se i el com viure amb els turments que ens poden portar a la vida. I per altra banda us recomano també un àlbum il·lustrat que també és una novetat, que es diu Refugiados, de l'editorial Algar, que acaba de sortir. I és un àlbum il·lustrat que a través de la història des dels primers refugiats d'Egipte que van fugir fins a l'època actual ens va passant per tots els paisatges humans d'aquest desastre que és constant i que vivim cada dia.
Molt bé, aquestes són les recomanacions de la llibretera del Pati de Llibres al carrer Xerric número 22. Pablo, David, Mont, Xavier i Sergi, moltes gràcies, com sempre, per venir a Ràdio Sant Cugat, per xerrar una estona, per conèixer una mica més el vostre món, el vostre dia a dia, per reivindicar també, que també és important, eh? I aquí us esperem.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat és casa vostra per poder explicar-vos i per poder parlar del vostre ofici.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I nosaltres acomiadem aquesta tertúlia d'avui amb la música de Patricia Denó, que actua demà amb el Trio Claret a 9:45 a la Masia de Can Montmany en el marc de la 9a edició del cicle de concerts a l'aire lliure de Vall d'Oreix. Serà el 17 de juny, com dèiem, a 9:45. I moltes gràcies a tothom, a tots i totes, i als oients, per recordar que, i recordem que aquesta xerrada que fem en directe a les 9 del matí, els divendres, es torna a emetre a les 3 del migdia i sempre, des d'on vulguis i quan vulguis, el podcast que trobaràs a cugat.cat. Molt bona setmana.